Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes.
Ei, cinefils i cinefiles, com esteu? Com ha anat la setmana? Heu anat molt al cinema? Heu vist moltes sèries a casa? Doncs així estem per parlar de tot això. Ja sabeu, comença una horeta d'informació audiovisual, avui amb una secció especial dedicada al món del documental. Esteu engegats a la ràdio perquè tenim un programa molt, molt complet. Anem a començar, que sone Sinestèsia. Lluís, molt bona vesprada.
Bona vesprada, Pablo, i bona vesprada a totes les oients que ens estan escoltant. Jo estic molt bé. No he pogut anar tant al cine com voldria i no he pogut veure tantes sèries com voldria perquè mai tinc prou, Pablo. Soc insaciable.
No tens temps.
No tinc temps.
Però hem anat junts al cinema. Això feia com 4 anys que no passava.
Sí, i després ho contarem, todo a su debido tiempo. Després anem a parlar de què vam veure, perquè crec que a més no estem del tot d'acord, el matrimoni s'està trencant.
No, jo ja tenia ganes de què
passava. I podrem debatre un poquet, a veure què opinem.
I avui primer programa de la nostra grandíssima i encantadora col·laboradora especialitzada en el món del documental, Andrea Casino. Andrea, molt bona vesprada.
Hola. Buenas tardes, chicos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues muy bien, contenta de estar aquí con vosotros. Voy a fingir que no os vi ayer en el cine ni nada de
no,
eso.
No, y tú con que faltes.
Muy, muy contenta, muy contenta de estar aquí.
¿De qué hablar en Wii? A la tuya sección. Y si no, no me es
bueno,
una,
os doy
una señal.
Una pequeña pista, pero nos va a entrar hambre, os digo.
Ah, mira, yo tengo fam. Yo siempre tengo fam.
Ya, yo también de veres.
Sí. Bueno, s'ha deixat molt... Jo també vaig a fingir que no sé de què va parlar. que interessant, Andrea. A veure després que...
Sorpresa.
Sorpresa, no?
Sorpresa.
Anem a començar. Anem a començar esmentant el balanç que feia la mostra d'este 33 edició, que deia 9.000 espectadors. Han anat, Lluís? Està bé? 9.000?
Sí,
la xifra.
Evidentment hi hauria que extrapolar a quantes sessions i pel·lícules i programes que s'han passat, però és el primer any, el que desitgem jo crec és que cresca, no sé a quant, a mig milió, però jo ho veig bé, crec que és un bon número. Molts seran repetidors, vull dir, no, segurament no seran 9.000 persones diferents, però sí que evidencia que el cinema segueix interessant a la ciutat de València, malgrat de vegades tinguem males notícies com tancaments de cinemes. Crec que és una bona notícia que s'afiança aquest tipus de festival.
Palmera de bronze a Paper Flags, la pel·lícula francesa, amb un director de Denis Wynne. Tu has Denis Wynne, Lluís?
Jo
no feies pel·lícules.
No, i ara als 29 tampoc.
Imagina't.
Crec que no vaig estar ahí.
Secret Ingredient, la palmera de plata, una pel·lícula de Grècia i de Macedònia, que vam comentar un poc la setmana passada, i la gran guanyadora, la pel·lícula turca The Pigeon, una pel·lícula bellíssima, una fotografia molt bonica, i a més ha portat quasi tots els premis de Pigeon, molt poc repartits els premis, perquè han estat per a aquestes tres pel·lícules. Tots.
Jo això de vegades ho agraeix, perquè en els festivals es tendeix a disgregar moltes premis, pot ser perquè hi ha moltes pel·lícules a la secció oficial,
no?
I perquè segurament siga merescut. Però de vegades, jo crec que si algú s'ho mereix, si la pel·lícula és molt més rodona que les altres i hi ha moltes més facetes a destacar i a premiar, doncs tampoc ho veig malament.
Ha estat Kechiche, el director àrab-francès, ha estat el grec Philippou, de qui també parlàvem la setmana passada. Molt bona acollida, bon nivell en esta mostra, esperem que l'any que ve, doncs, aquesta xifra de 9.000 espectadors s'incremente, que el nivell almenys siga paregut o, no?, un poc
sí,
millor que este
any. I a veure també si s'extén més a la resta de la ciutat. Pot ser no només en noves seus que permetisquen tindre més accessibilitat a aquestes pel·lícules, sinó també la visibilitat. Que aquestes vegades, o sigui, aquestes coses de vegades, nosaltres que estem dins, sempre ens enterem de les coses de cine, però hi ha que arribar a la gent. I això crec que ha de ser el gran repte, no? A gent que potser no estigui tan clavada en el món del cine, però que sí que li agrada i que li podria interessar.
Molt bé, i fem, si em permetis, Lluís, un repàs molt breu a la taquilla, perquè tenim una oferta boníssima esta setmana, no sé què ha passat, s'ha posat tot d'acord per a traure bones pel·lícules. S'estrena...
És la carrera de premis, estos mesos ja se considera...
Estos mesos són els bons.
La carrera per a posicionar-se bé en els premis.
S'estrena El Ángel, la pel·lícula argentina que representarà el país als Oscars. El Árbol de la Sangre...
Que, El Árbol de la Sangre, he de dir... Julio Medem, en altres temps un gran director de l'estat espanyol, té una pinta horrible el tràiler, jo ho sent moltíssim, però és que este home... Jo
però és que
no
és
sé.
Al revés, és que Julio Medem fa al revés. O sea, sempre se fa un tràiler per a crear l'atenció i esperar la pel·lícula millor baixa. Julio Medem te deixa l'expectativa molt, molt baixa perquè quan arribes digues, quina pel·lícula...
Això espere, però és que són tan baixes que jo crec que no la vaig a veure, jo ho sent molt, però Julio...
El problema.
Però si... De mi depèn que ell menge, este mes no va menjar. Perquè n'hi ha molt en el cine, jo sé molt, Julio.
Estrena un altre director, Spike Lee estrena Infiltrado en el Ku Klux Klan. Sí, sí. I també Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, que a alguns li ha agradat molt, a altres... s'esperaven molt més.
És una pel·lícula complicada perquè és un biòpic d'algú que té
una persona que la tenim ja molt
fandom darrere brutal. L'actor Rami Malek tenia un gran repte i bé, jo crec que els biòpics en general sempre generen això, no? Qui és fan pot ser que de decebuda i qui no doncs pot ser li interessa més.
I a banda d'aquestes que s'estrenaven esta setmana, este divendres, les anteriors setmanes també tenien molt bones pel·lícules. En la noche de Halloween, per cert, no ho hem dit, que estem al dia de tots els sants, o sigui que felicitats a totes i tots, si es pot felicitar.
Qui
crega en els sants.
Qui tinga Sant Oral. Bueno, jo també, però no li fas cas.
Tu no fas cas, perquè tu eres que eres molt roig. La noche de Halloween, Un dia más con vida, Burning, Petra, First Man, també El Reino... Tenim Cold War i també a Star is Born, per exemple. Però volem destacar entre totes elles aquesta.
Desde que me desperté en el hospital, siento un ritmo todo el tiempo. Es una canción lejana que retumba en todas las cosas. Puedes sentirla tú. Porque a mí me va a reventar por dentro.
Nena, cariño, ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién es ella?
¿Quién te cantará? La nueva película de Carlos Bermud.
¿A tú quién te cantará, Pablo? Porque
a mí, tú perles.
Si algún día te pasa algo y he de cantar yo, será un desastre de funeral.
¿Estás haciendo spoilers de la película? ¿Te ha dado una conte?
No, qué va.
Conta, Lluís, ¿de qué va la película?
Doncs és una pel·lícula, com totes les de Carlos Bermud, que té una sinopsi molt complicada. Evidentment, en el tràiler sí que deixa pistes en el paper, sobretot de Lila Kassen, que és la protagonista, que la protagonitza l'actriu tan polifacètica Nasua Nimri. És una persona que té per la memòria i l'ha de recuperar perquè està a punt de començar una gira. I això seria la sinopsi en qualsevol pel·lícula convencional, però en aquest cas és només l'excusa per a parlar de moltes altres coses molt més profundes i amb una doble intencionalitat. Té moltes capes de lectura, com totes les pel·lícules de Carlos Bermud. Hi ha una altra subtrama que durant gran part de la pel·lícula no saps en quin moment va unir-se a esta de la cantant Lila Kassen.
Que quan s'unís...
I que quan s'unís... Ahí eso aún comença a saborear la magia de Bermud, ¿no? Del director y guionista también en este caso.
Y el problema creo que es que arriba más a tard. Vull dir, la explosió que com passa en... Sempre tenim al cap, quan parlem de Carlos Bermud, tenim a Magical Girl, que de fet eixim de la sala i dèiem... És que, clar, el tens a Magical Girl que va missir amb un èxtasis al cos increïble, i ara doncs no tens la mateixa sensació d'elixir de qui te cantarà. Bé, doncs jo crec que una de les coses és que els punts climàtics de la pel·lícula arriben massa tard i no són tan climàtics, no? Com en Magical Girl, en què pareixia que tot anava a explotar i explota, i encara així pareix que ja no hi ha més i n'hi ha més, i aquest ascens en qui te cantarà queda un poquet pla tot, sí. No? Anem. No sé, Andrea, ¿qué
piensas? Sí, yo estoy de acuerdo. No sé si os acordáis, ayer comentabas que la película era más de momentos que de otra cosa.
Que del conjunto.
Porque sí, tal cual. O sea, al principio, pues sí, describe y te presenta muy bien la película, pero luego sí que es verdad que quizá llega un poco tarde todo y uno está ya como metido en otro tipo de película.
Se va más a lenta, ¿no?
Sí, el ritmo es lento, son 2 hores de película. La sensación es que están pasando cosas que acabaran d'encaixar al final, que és un poquet eixa idea de puzzle o laberint, que jo crec que sempre Carlos Bermúdez tracta de contar a les seues pel·lícules, d'una cosa que pareix molt embolicada, com un oví de... Un com es diu?
Un oví de llana.
Un oví de llana, que al final s'acaba desenredant i tot encaixa i tot té sentit. En este cas, jo no ho veia gens clar, i veia grans moments... no només de direcció, sinó també de guió, perquè és que crec que Carlos Bermúdez sap construir uns personatges impressionants, molt icònics, però en este cas em va donar la sensació de que no estava sent tot lo rodó que era, i sempre parlem de Magical Girl, però és que la pel·lícula anterior. Diamond Flash, va ser també una onada, va generar una onada d'aire fresc en el cinema espanyol, perquè trencava molt els convencionalismes. La pel·lícula visualment estava feta amb poca pasta i no cridava l'atenció. De fet, tècnicament la fotografia era prou xusquera, prou de batalla, prou per eixir del pas, però com te creava uns personatges que no havies vist mai, i no és que foren molt raros, no és que tingueren 4 braços i ales i no sé què, eren personatges quotidians, però al mateix temps no els havies vist mai. Això em pareix d'un mèrit brutal. En este cas, en Quién te cantará, a mi tot em sonava ja a menys original, menys fresc i menys trencador. I les maneres que buscava per ser superoriginal i supertrencador, com la utilització de la música, una estètica en alguns punts molt videoclipera i molt moderna i molt contemporània, però a mi em va donar la sensació precisament que era una pel·li més conservadora que les 2 anteriors.
Bé, ahí és on jo no estic d'acord en aquest conservadurisme del que parles, perquè sí que crec que Carlos Bermúdez intenta... sí que, a lo millor sí que comparant-lo amb les altres dos, però en un concepte, en un context general del cinema espanyol, crec que esta pel·lícula t'està aportant moltíssim, més enllà de tot el que estàs acostumat a veure. Jo vaig quedar fascinat en la direcció, en aquesta utilització del fora de quadre que t'estàs imaginant del que estan fent els directors... els personatges fora del plànol, perquè el plànol es queda fixe i t'estàs imaginant amb els reflexos o amb l'entrada i sida ràpida de plànol el que està succeint, o com els moments més tensos o més durs no te'ls mostra, te'ls talla en sec i després tu el construïsses tu en el cap, o te dones compte a la seqüència 3 o 4 després de l'acció que ha passat algo que no t'ho ha mostrat però que tu ja t'ho estaves imaginant. Jo crec que aquests recursos a nivell de direcció sí que són trencadors i que no... es protegeixi en res ni ell pensa en el seu passat tan trencador, i crec que aquesta combinació, a més de cinema lineal convencional, diguem, d'una història bàsica, com que una dona per la memòria intenta recuperar-la, la sap combinar molt bé amb aquest onirisme, no? de les imatges, aquests videoclips, aquests planos seqüència que no se tallen mai, que estan el plano rotatori aquest que canta una i canta l'altra i que cada vegada que dona la volta està cantant una. Això no ho fas tu, Lluís, ni en 29 anys ni en 58.
Bueno, ja te sorprendré.
Jo crec que està clar que... A veure, con la fotografia narra moltíssimes coses i jo crec que per a un director de foto esa peli és un disfrute, però jo estic con Lluís en que Carlos Bermúdez, a part de director, és guionista. Y quizá también porque venimos un poco con su pasado, porque ya nos ha estallado la cabeza un par de veces o más. Y ahora esperábamos algo sí, mucho buena. Más fuerte.
Esa referencia de más me ha encantado.
Está que no només ha fet tres pel·lícules, ah, Carlos.
Ha fet una obra mestra. Ha fet una obra mestra. No anem a parlar una altra vegada.
Tots sabem de què estem parlant, no?
Sí. Carlos Bermú va fer una vegada un dia una cosa que es deia Don Pepe Popi. I jo crec que és l'obra mestra.
Un encàrrec de Los Vengamonjas, perquè eren diversos directors. Era una sèrie... Era una sèrie de diversos directors i ell era un més. I és lo típic que te ho encarreguen estos que estan xalaos, igual haver pensat una cosa més per eixir del pas, més vulgar, i ha fet uno dels curts més impressionants, que no li recomanaria a ningú de la meva família per a que el vegera, perquè ja tinc males experiències, però...
Molt malaltissa.
Una cosa totalment trencadora, que és el que dèiem. També que tot passa en un saló. Això que els estudiants de cine... quan fan treballs per a la seva carrera sempre són pisos d'estudiants i pareix que res bo pot eixir d'ahí perquè no tens tècnica i perquè no tens res, i este curt evidencia que no necessites res per a contar una bona història.
Així és. Bé, doncs finalment ho recomanem.
Sí. Home, sí. Pensa que és molt potent visualment, sí, les actuacions sí. També són jo crec que molt cridaneres, no només Nasua que porta el pes, també Eva Llorac, que diguem és la segona en esta història. Apareix Natalia de Molina, que ja ha guanyat el Goya fent un paper crec que recordarem durant molt de temps, i crec que Carlos Bermúdez sempre s'ha de veure, encara que no estem en la mateixa onda. Jo crec que sí que els tres traen moltes coses positives i moltes coses memorables d'esta pel·lícula.
Doncs així és. Doncs ja sabeu, s'ha estrenat la setmana passada, o sigui que la tindreu unes quantes setmanes i podreu anar a voler-la, i segur que la disfruteu perquè nosaltres vam eixir sobretot amb debat, que això al final és el que vol generar una pel·lícula i ho va aconseguir. Et pareix bé que passem a l'entrevista? Perquè avui l'entrevista estaràs content. Lluís.
Avui és que ho hem petat.
Avui tenim una entrevista a la que li teníem moltes ganes, un personatge que admirem fora del cinema i que avui ha donat la casualitat fa unes setmanes, que també ha entrat dins del nostre món, que és el cinema, i aleshores ara mateix l'adorem doblement. Anem amb ella.
It is raining, the bullet says, bullet says. It is raining, bullet says.
Fa unes setmanes teníem el plaer de poder gaudir d'una pel·lícula diferent, única, transgressora, realitzada per un home amant i volcat per la cultura, i aquí ja li teníem, com dèiem, molt d'apreci gràcies a la seva carrera musical i ara també per la seva carrera cinematogràfica. Parlem de Black is Belcha i avui a Sinestèsia el músic i director de cinema Fermín Muguruza. Muy buenas tardes, Fermín.
¿Qué tal? Bona tarda. Jo també puc parlar en català, si
Ah, si doncs voleu. Perfecte. Això no ho tenia apuntat, així que ens ve de meravella. Moltíssimes gràcies,
sí, avui. És una mica més difícil per mi ara perquè estic aquí sense parlar ningú i... Però bueno, intentaré.
El parles perfectament, no és que l'entengues, és que també el parles perfectament.
Doncs moltíssimes gràcies, Fermín, per estar avui així amb nosaltres. Volia parlar de Black is Belcha, que de fet encara se pot veure així a València, al Salva Texas, per a tota la gent que s'estigui escoltant que vaig a veure-la, perquè nosaltres la vam disfrutar moltíssim. Un film d'animació amb tocs de thriller, cinema negre, molta història, molta política contemporània i social. Nosaltres volíem parlar amb tu per què aquest còmic teu, que de fa ja uns pocs més d'anys, per què transformar-lo en una pel·lícula? Què és el que tenais a tu dins per a convertir-lo en pel·lícula?
Bueno, la primera idea que jo vaig tenir va ser la de fer una pel·lícula d'animació. Quan jo vaig pensar d'escriure el guió, jo vaig pensar sempre en fer una pel·lícula d'animació. Però el 2001, quan vaig acabar ja de fer el guió amb l'escriptor també Arcaiz Cano, perquè vam fer aquest guió a quatre mans, pues van dir, bueno, no tenim els diners, no tenim la capacitat ara de fer una pel·lícula d'animació, però nosaltres hem estat sempre al costat del cinema, hem sigut sempre fanàtics del còmic, no? I hem de fer un còmic. I també, si fem un còmic, pues també tindrem una primera aproximació al primer storyboard, o ja una manera de dir, ei, nosaltres volem fer una pel·lícula d'animació i aquí tenim el còmic, no? És per això que vam fer el còmic, però després de fer el còmic també vam fer la inauguració de la exposició a Bilbao, que després va itinerar a Barcelona, moltes activitats paral·leles també, i jo ja vaig començar a pensar en la idea de fer la pel·lícula d'animació. Va ser quatre anys ara mateix, quan van treure el còmic, i després de quatre anys que vam treure el còmic vam fer la pel·lícula d'animació. Són quatre anys d'una feina intensíssima per tot arreu, i de trobar també la financiació, però trobar també els estudis d'animació. També jo vaig fer encara una... Vaig donar-li una volta al guió amb un altre escriptor guionista que es diu Eduard Sola. Després també vaig fer una mica d'anàlisi de guió amb unes dones d'aquí de País Basc. Bueno, al final, pues, tota una feina de quatre anys després de sortir, després de treure el còmic. Llavors, bueno, ha sigut una feina molt intensa, però com vosaltres ben heu dit, estem encara al Cinema Salvatexas i ja aquesta data és una victòria per nosaltres, i jo crec per dir que un altre cinema també és possible.
Clar, perquè a col·lació també del que parlàvem de la llengua, la pel·lícula, corregis-nos si ens falta algun, es pot escoltar anglès, euskera, català, castellà, àrab, francès, i que això és molt bonic de veure. També aquestes coses acaben sent una barrera per a que les distribuïdores vos facin cas i poder optar a una distribució major. També al ser una pel·lícula política i social, penses que això és una barrera o és el contrari, sinó que és un al·licient i fa que hagi tingut major distribució?
No, pel cinema és una barrera. És una barrera molt forta. Primer de tot, el que la direcció sea de Fermín Muguruza. Aquesta és la primera barrera.
Tens el nom ja marcat, Fermín.
Exacte. I ja és molt difícil. Jo vull dar-vos una dada molt important, no? I és que a Madrid només estem amb un cinema, i és un cinema propietat d'una gent de Pamplona. Estem al Golem. Però també he de dir-vos que ha sigut la segona ciutat on més espectadors hem tingut. Ha sigut a Madrid. La primera de totes ha sigut Bilbao, amb 2.000 espectadors, però la segona és Madrid, amb 1.900 espectadors. Algo espectacular. Però estem només en aquest cinema perquè tenen por. Tenen por només, ja, per començar, per el meu nom. Llavors, després hem de veure també que tenim... Clar, que tenim una pel·lícula en moltes llengües. I has de llegir els subtítres. I molta gent no està acostumada per veure cinema d'aquest estil, no? Després, una pel·lícula d'animació per adults, que també és un gènere una mica difícil, o que encara no ha sigut molt explotat, no? No hi ha encara moltes pel·lícules d'aquesta gènere. I després, que és una pel·lícula política. És una pel·lícula on la cultura fa una revolució que és el motor de la revolució política. Però és la cultura qui està donant contínuament d'elements per fer la política també, per fer la revolució política. Llavors, pues amb tots aquests ingredients, està clar que no és una pel·lícula mainstream, que és molt difícil.
Sí, sona Fermina que feies una pel·lícula per a que la gent no la vegera, perquè tot el que has dit són tot contraindicacions per al que estem acostumats a que el públic mitjà vaig a veure una pel·lícula, i tu has fet tot el contrari.
Sí, però també estem demostrant que sí hi ha un públic que té ganes de no veure la cultura hegemònica imposada.
Així és.
Perquè a València, he de dir-vos ara mateix, que han anat al cinema a veure Black is Belza 1.200 persones. Mm-hmm. I aquesta xifra és increïble per a una pel·lícula com això, que he dit, que té tots aquests ingredients de dir no, hem fet una pel·lícula de la perifèria, no? Mm-hmm, però és una pel·lícula que la gent ha anat a veure, no? Llavors hem demostrat que la perifèria també pot donar cops molt importants contra aquesta hegemonia cultural.
Jo quan veia la pel·lícula, Fermín, me recordava a la pel·lícula de Vals con Basir. No sé si la vas veure o si te vas inspirar en algun moment. Ese concepte polític també a nivell de, ja no només transmès en el guió, sinó també en el tras del dibuix. No sé el treball que vas fer, ja no abans de la pel·lícula, sinó abans del còmic, perquè clar, està basada en ese treball previ que vas fer. Ese treball polític, si te va costar molt esa part de preproducció, si tu has sigut sempre una persona amb molt de coneixement històric i va ser únicament posar-te a escriure. M'agradaria saber quin és el teu paper tant en la preproducció com en el rodatge, diguem, encara que siga d'una pel·lícula d'animació, en esta pel·lícula. Perquè me deies que t'has basat en la història, però també t'han ajudat a nivell de guió.
Bueno, jo he fet una documentació molt intensa. Uh-huh. Des de fa igual 15 anys que jo vaig començar ja a fer aquesta documentació, no? Però ja tenia el començament de la pel·lícula, el començament que és un fet històric del 65, no? aquesta desfilada dels gegants a New York i on van prohibir la participació dels gegants negres. I després també tenia també la informació històrica i real que no han explicat encara en cap llibre, però jo tenia aquesta informació dels serveis secrets cubans de com van donar suport als Panteres Negres. Mm-hmm. I com feien aquest viatge per donar asil polític a algunes persones que encara estan a Cuba, com Asata Shakur, que encara està a Cuba i que va ser una pantera negra que va anar a Cuba per els serveis secrets, i com van fer aquest viatge entrant a Mèxic, després als Estats Units, a Quebec, de Quebec a Algèria i d'Algèria a Madrid, de Madrid a l'Havana. Llavors, jo volia començar aquesta història en el 65 i després d'una elipsi temporal fer tot aquest viatge en el 67 i fer de juny a octubre. Mm-hmm. Perquè al començament de juny tenim la guerra dels 6 dies, mm-hmm, dels 6 dies, i després a octubre tenim la mort del Che el 9 d'octubre. Llavors tenim tantíssimes coses que era treballar i buscar documentació, i al final ha sigut un plaer també, una mica obsessiu, he de dir-vos, però ha sigut un plaer trobar tantes coses d'aquesta època, d'aquest any, i especialment d'aquest 67 i aquests mesos.
I lo important és que tot aquest procés i aquesta il·lusió se plasma en la pel·lícula. Per últim, Fermín, que ja se'ns acaba el temps, tractes un tema, com venies dient, de ja fa 50 anys. Amb tot el que està passant, les misèries polítiques actuals, les vergonyes de la no separació de poders que vivim a l'estat espanyol, el drama de la Unió Europea amb els refugiats, mil coses que se podrien contar avui en dia, et veus treballant amb totes aquestes coses, fent una nova pel·lícula o documental, o ves siga d'animació, bueno, d'imatge real, amb tots aquests temes?
Primer de tot, hem fet un documental que està ara mateix ja al YouTube, que podeu veure-lo gratuïtament, perquè he posat al meu canal i si voleu compartir-lo, pues per mi també molt bé, perquè està molt bé de... Jo crec que és molt interessant per entendre millor tot l'univers de Black Is Belza, no? Uh-huh. I he fet aquest documental després d'acabar la pel·lícula d'animació. Jo al juliol i agost vaig estar treballant com un boig per acabar aquest documental, i ara ho he posat després de fer la presentació al Say It Loud, un festival de cultura negra que fan a Barcelona el dimarts de la passada setmana. El dimecres ja vaig posar-lo gratuïtament al YouTube, no? Uh-huh. Però després d'aquesta feina, ara estic fent moltes entrevistes, ja he fet 60-70 entrevistes amb tothom, estic viatjant com el viatge que vaig fer per fer la presentació a València, i després de la presentació a l'Alba Texas vaig anar al carrer Volta per cantar unes cançons als amics de Orxata i uns trombonistes, i va ser la festa total, no? Però estic viatjant, estic fent entrevistes, i encara per el proper any tinc molts compromisos, i no puc pensar i no vull pensar en res més de fer una feina més, perquè estic una mica agotat.
A descansar, ja que descansar.
Això, sí.
Fermín, no ens has dit el nom del que vas penjar a YouTube, el vídeo...
Sí, es diu Belza Nice.
Belza Nice. Ah, sí, vale, ja el tenim així. Ja, Black Is Belza...
Una hora i 20 minuts, una hora i mitja, uh-huh, amb tota la informació. Jo crec que és també la informació d'una afrobasca, que és la persona que jo vaig conèixer quan vaig començar a fer Black Is Belza, i és aquesta dona, una dona negra, una dona i una basca, les tres qüestions també que donen una personalitat pròpia a aquesta dona, que explica per què ella està interessada en Black Is Belza, per què ella va fer tota aquesta feina. Perquè va intentar explicar l'univers de Black Is Belza, i com hem fet també la pel·lícula, tota la gent que ha estat ahí involucrada.
Fermín, moltíssimes gràcies, Fermín, per estar avui amb nosaltres. De veritat que és un verdader plaer poder parlar amb tu de cinema i d'actualitat i de política, perquè te tenim com un referent musical i cultural i social. Així que moltíssimes gràcies per avui atendre-nos.
Compartirem el docu de Belza Nights per les xarxes.
I també convidar, com deies tu, a que aquesta cifra que deies de valencians que han anat a veure Black Is Belza a València, que s'incremente el que quede de temps en la pel·lícula així a la ciutat, i que la disfruten igual que la vam disfrutar nosaltres.
Sí, sisplau. Jo crec que serà encara fins al 8 de novembre. Després, doncs, el 9 han de canviar cartellera, però fins al 8 de novembre, doncs, estarà cartellera. Llavors, 200 persones que han anat...
No hi ha excusa per a no anar.
És increïble, no?
Claro.
És una xifra molt estimulant, i si encara hem d'arribar als 1.500 persones.
Vinga, va, ens posem aquest objectiu. Moltes gràcies, Fermín, i que vagi tot molt bé.
I molta sort.
Molta sort.
Denok a la Inyores.
Esta musiqueta dona ganes de ballar, la musiqueta de Fermín, no només de Fermín, sinó també de la pel·lícula, molt interessant. Per cert, vam estar André i jo des de Chunis de la Rambleta, parlant de cinema d'animació, molt interessant va estar.
Sí, la verdad es que estuvo muy
ahora
bien.
Ahora que parlem de animació.
No, bueno, como expertos en cine de animación, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo.
Y como expertos en desayuno, seguro que todavía más.
No, pero sí que el concepto de animación per adults sí que es va a comentar, y que poc a poc anem veient pel·lícules d'animació per adults, que ja és d'agrair, no? Perquè sempre s'ha relacionat la tècnica de l'animació amb el gènere infantil. Així que és un plaer tindre pel·lícules com Black Is Belza. Sí. Anem a callar-nos ja, no, Lluís? Que hem dut a Andrea perquè mos donen una masterclass de cinema documental.
I estem així en el mansplaining.
Bueno, yo me lo estoy pasando aquí muy bien, viéndoos hacer...
No, ahora te toco ahora, tu currar.
Ja se t'ha passat el plaer.
Demostra el que saps.
Deies que anem a menjar, a obrir-se l'apetit. A veure,
bueno,
què ets dus?
Esta fantàstica melodia de fondo.
¿Es Ratatui?
No, però podria ser. Ah. Bueno, pues Cuéntanos. Sí, yo vengo a hablaros de cine documental, ya sabéis. Uh-huh. Todavía no he elegido una melodía para esta
sección,
así que de momento voy a poner esta música francesa de fondo. El tema de la cocina va muy bien. Y bueno, a ver, todo esto ha venido porque me metí el otro día a ver una maravilla que descubrí. Y al descubrir esto, que ahora os voy a hablar de lo que es, pues de repente aparecieron muchísimas más cosas relacionadas y dije, bueno, pues creo que va a ser una buena excusa para hablar de Chef's Table, que es la maravilla...
Estaba diciendo ahí la guinda.
He descubierto, sí.
Chef's Table,
pues bueno, lo que os decía, que de un tiempo a esta parte he visto que hay muchísimo contenido sobre cocina, pero no solo típico programa de Carlos Arguiñano...
O Masterchef,
que ya va al reality, sino ya una cosa muchísimo más elaborada que tiene mucho que ver con el cine documental, yo creo, porque la técnica es documental. Uh-huh. Y entonces, aparte de Chef Table, pues he encontrado otras pequeñas cosillas. Bueno, pues esta es la intro de Chef's Table, que ya me parece que da... Si me la quería poner de intro de la sección ya siempre...
Si algú cuinara escoltant això, jo crec que tires la sopa per el aire, ¿no?
Claro, pero yo creo que le va muy bien. Me gustaría tenerme un poco hablando de esta melodía de la intro, porque creo que viene perfecta. La música es un elemento muy importante en todas estas producciones que están ahora apareciendo, y en concreto en esta me parece muy clave... Porque la verdad es que te apetece luego, pues no sé, pintar un Picasso con queso y mantequilla o cosas de estas.
Sí, te duena como aisina, ¿no?
Sí.
El
además,
ahí, ¿no?
Me gusta porque creo que va muy bien, porque es una clara vinculación al arte y es un poco que cuando tú empiezas a ver esto y ya entras con la intro, tú ya sabes que vas a ver algo que te va a cambiar por lo menos un poco la percepción que tienes de la cocina. Uh-huh. Y tanto es así que, bueno, en concreto Chef Table a mí me ha maravillado por muchas cosas, como es la música, pero también por las historias de las que se habla. Y bueno, os voy a contar así un poco barriendo para casa. Tenemos un capitulazo que nos ha encantado a todos, creo, que es el de Jordi Roca.
Pues sí, yo voy a ver a posta el Chef's Table para ver ese capítulo, pero me vas a recomanar.
Ya que no podemos anar a menjar al seu restaurant.
Efectivamente, por lo menos podemos ver qué hace y preguntarnos cómo lo ha hecho.
¿Y a qué sabrá eso?
Pero bueno, el programa el capítulo dedicado a Jordi Roca, la verdad es que me ha gustado muchísimo, pero bueno, tengo que decir que en general es un poco el concepto que lleva el programa de Chef's Table, que es no tanto hablar de grandes cocineros, sino simplemente gente que concibe la cocina de una manera totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, pues tenemos la historia de Jordi Roca, que tiene una historia pues bastante alternativa, y los hermanos famosos dentro del mundo de la cocina no, pero creo que para el público medio, uh-huh, los hermanos famosos son los otros dos Roca. Pero la historia de Jordi Roca es una cosa fantástica.
Eso se parece desde fuera, una fábula.
Era una anécdota de la tradición a una familia. Que nace en un restaurante bueno, que se hace entre hermanos.
No hay ni un problema de eso, es que Jordi Roca té aquesta enfermedad en la veu. I és molt difícil per ràdio i, de fet, pel documental és molt difícil de seguir-ho si no fuera perquè estan
els subtítulos. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de algo inevitable, que es la voz de Jordi Roca, sí. Mm. Pero yo creo que es un elemento... este hombre, en el documental... dice que sufrió una laringitis y que por esto luego se quedó como un año y medio. Bueno, hasta la fecha creo que sigue con la voz así como tomada, va un poco a picos. En el documental lo puedes ir viendo. Pero bueno, leyendo un poco, investigando, por lo visto tiene un problema cervical que le hace que la voz vaya por ahí. Uh-huh. Y
es un elemento que ayuda.
Claro, eso es lo que quería. Lo que quería contar es que a mí me pareció un elemento narrativo un poco indirecto y casual, pero que creo que le da un toque maravilloso para atraparte. Porque además él habla muy bajito, habla muy despacio, habla sobre olores, sobre cosas pequeñas. Y el hecho de que tenga esa voz, yo creo que te atrapa desde el principio y te hace estar... Además, como tienes que prestar mucha atención, te hace estar súper atento a la historia. Me pareció una casualidad bastante maravillosa dentro de este
capítulo. No, y de vegades molts personatges veus com... reaprofiten les seves malalties, les seves penúries, coses que han passat per acabar construint una identitat com més forta, aprofiten eixa debilitat per a construir un nou personatge sobre això, inclús incorporant-ho a les seues virtuts, no?
Ell diu que gràcies a parlar així estava aprenent a escoltar i això li feia aprendre més que el que havia passat tota la seva vida, que era cridar en una cuina, i que és el concepte ese de que en una cuina el jefe ha d'anar amb crits als seus treballadors, i és tot el contrari, perquè no pot fer-ho.
O sigui
que ese xoc no només és una casualitat ni una anècdota, sinó que juga molt bé en el documental.
No, además es que se ve perfectamente reflejado en las imágenes y en la mitad de la cocina. Mm. Es una cosa... O sea, todo se hace con mimo. Entonces, desde su voz y la manera que tiene de dirigirse al equipo, hasta como cocina, hasta... Lo gamberro que es el tipo, pero desde una forma interior de concebir todo esto como un arte. El tipo, la verdad es que a nivel de producción, todas en general, se nota que tiene un trabajo increíble, porque ya no solo por lo que se puede apreciar a simple vista, sino por todo lo que hay detrás de conseguir estas historias que me parecen...
Fantàstiques.
Asombrosas todas.
Uh-huh. ¿Qué más tenim a banda de Chef Table? Que deies que gracias a eso has descobert més coses.
Sí, bueno, pues es que, claro, a raíz de volverme un poco loca con esta serie, luego ya estuve un poco investigando y bueno, pues más cositas que he encontrado. Tenemos, por ejemplo, sal, grasa, ácido y calor.
Sal, grasa, ácido, calor.
Efectivamente. Sí. Esta, no sé si la conocéis, esta...
No, jo només per Twitter que algú va dir podria, el nom este podria definir-me a mi mateixa. Jo sóc tot això.
És com una recepta màgica, com...
Sí, la història és que esta docuserie, que quería hablar també un poco de este concepto de docuseries, que, uh-huh, que está pues ahora como tomando un poco... No creo que haya nacido de una manera muy reciente, pero el concepto en sí sí que lo han por lo menos bautizado.
Y que se haya fet de masses.
Desde
que
hace poco, efectivamente.
Que la gent ho consumisca per davant ja quasi a voltes de sèries i de pel·lícules, no? Gràcies
claro,
a les plataformes estes que són multidisciplinars, és com que este format ha pegat fort.
Sí, parece que ha seguido un poco la peli a la sèrie de ficción, luego empezaron los documentales, los largos, y ahora ya se han cogido ahora os toca a los hermanos pequeños un poco del cine a ser también como los demás. Y entonces sal, grasa, ácido, calor está basado en un libro de la cocinera y bueno, básicamente la protagonista, que se llama Samin Nosrat, que es una chef que todo el mundo conoce, desarrolló la teoría de que si consigues el equilibrio entre estos cuatro elementos tu plato será un éxito, y entonces es la excusa que le ha valido para irse a dar la vuelta al mundo y descubrir cosas que parecen muy suculentas.
Estas cosas se te podrían ocurrir a tú, Lluís. Y
a mí se me ocurren, pero ningún me vol finançar.
Ah, vale. Sí, yo es que estoy pensando siempre en Master of None cuando veo todo esto, porque digo, joder, este tío sí que sabía más lo que teníamos que hacer. Y bueno, luego hay otro par de docuseries que siguen un poco la misma línea, que básicamente es un tipo famoso que se va por ahí a comer. Y ya pues el carisma que tiene él basta para llenar un poco el programa. Aunque bueno, la comida es maravillosa también, que es Comida para Phil. Bueno, yo quería poner esta intro.
Que no te resaboreaba el documental, pero
es que me pareció divertida.
Me parecía absolutamente divertida. Y esta es la intro de Comida para Phil, que bueno, es cosa de Phil Rosenthal, que es el protagonista.
Pensaba que era el tío Phil del Príncipe Bel-Air, no, porque la estética...
No, pero podría ser porque creo que la época del compositor fue un poco la misma. Pero bueno, esta es una serie que protagoniza, dirige, crea, hace todo Phil Rosenthal, que es el creador de la serie Todo el mundo quiere a Raymond. Uh-huh. Y bueno, básicamente, pues otra excusa de un tío que ha podido pagarse...
Montarse la vida, volver.
Para irse por ahí, por el mundo. Leí una entrevista de él hace poco que bueno, decía que había sido un poco la excusa para viajar y comer, porque se hizo el típico viaje mochilero por Europa y descubrió un mundo, porque se ve que en su casa no comían muy allá.
Pensaba de microondas.
Entonces dijo, bueno, me voy a hacer una docuserie para ver todo lo que me he perdido durante todo este tiempo.
¿Y únicamente va viajando y descubriendo?
Sí, va... Bueno, a ver, es una excusa un poco para... A ver, este programa realmente fuera de todo, y bueno, la intro es maravillosa, pero además es una excusa fantástica para conocer un nuevo lugar, una nueva cultura. Además, el tío se integra mucho con la gente del lugar, se va al sitio más remoto de la ciudad a comer la cosa más extraña. Y entonces, bueno, como el tío también es muy gracioso, siempre da un poco lugar a situaciones muy cómicas dentro de la serie con personajes locales. Y bueno, es un poco la excusa para descubrir sitios. De hecho, él dice que los primeros destinos que él eligió fueron los destinos más populares a los que viajan los norteamericanos, porque le preguntaban un poco, le decían, bueno, para España no has venido, tal, y él dijo, no, pero he elegido, pues creo, elegía
Bangkok, tienes la lista, ¿no? Bangkok, Lisboa, Ciudad de México.
Efectivamente, y entonces decía, he elegido ciudades en las que sé que se habla inglés, uh-huh, porque si no, los norteamericanos no pueden viajar, y también, pues, que son destinos bastante populares.
Pero eso no ha venido, pero sí, claro.
Sí, a Valencia todavía no han venido, pero... Espero que venga en algún momento. Sí, muchas cosas que ofrecer.
Una paella, que Mining Cup Chef ha venido a hablar
bueno,
de una paella.
Pero después se entorna al su país y la de fanuna de construcción ahí en chorizo, sigala y elefant. Que
los risantillos ahí. Sí, sí, sí. Bueno, y luego tenemos otro que sigue un poco la misma línea, que se llama Fuck That's Delicious, que en este caso da la cara el rapero Action Bronson.
Buah. Que es... la gran menjar, seguro.
Sí. Uh-huh. Es un tío que tiene pinta de buen comer. Y bueno, también es muy gracioso porque para los amantes del rap es una buena excusa para ver a invitados del mundo del hip hop. Y bueno, pues tiene ahí la parte de comida y música que está muy bien también.
Yo quería preguntarte, ya que has investigado en el tema, ¿els documentals, les series documentals de les que parlen només de menjar o... sempre o alguna vegada es situen en algun context sociopolític, perquè jo me'n recordo de veure algun capítol de Chef Table en què l'excusa és parlar de menjar, però després és molt més important la vida o la lluita que ha tingut ese cuiner o cuinera per arribar a ser qui és, no? Aleshores, jo crec que sempre el concepte documental està associat a un concepte sociopolític i no sé si estos documentals que parles encara tiren d'ahí o només es centren en menjar, que a mi és una cosa que m'agradaria veure un documental en què només anem a trobar per sempre la fórmula de la recepta perfecta i anem a deixar a banda els contextos més polítics, no?
A ver, eso yo creo que como muchos otros productos audiovisuales depende de los ojos con los que lo mires, porque yo, por ejemplo, hay un capítulo de Chef's Table de una cocinera neoyorquina que contaba un poco su vida, cómo llegó hasta allí, era pues muy tradicional, o sea, era una tradición en su casa hacer postres, etcétera. Te cuenta la carrera y cómo llegó a Nueva York, con una mano delante, otra detrás, y al final va ascendiendo poco a poco y se ve un poco ahí sumida en el tópico este del cocinero que, bueno, el tópico y la realidad, este cocinero que trabaja 16 horas al día y solo piensa en ascender, ascender, ascender. Y entonces ella habla un poco de esa historia. Entonces, para mí la verdad es que fuera una persona en Nueva York me pareció algo bastante... que contaba un poco la idiosincrasia, o por lo menos el estereotipo de la idiosincrasia del lugar. Uh-huh. Entonces quizás sí, claro, que puedes rascar...
Toda una lectura,
sí que,
¿no?,
puedes rascar, digamos, un poco política, pero realmente yo creo que la potencia de Chef Table son las historias personales.
Claro, o sea, eso es el que yo creo que te gracia, ¿no? Porque yo he estado viendo un documental también... De fet, ens vas contar que anaves a fer això i aleshores havia investigat també un poquet, vas veure un documental que parlava sobre el viatge de del menjar italià als Estats Units i com això havia modificat. I clar, és que és inevitable parlar de la societat estatunidenca per a parlar d'aquest canvi. O parlar del que tirem al fem de menjar de quilograms i tones a l'any cada un de nosaltres, és inevitable també parlar de com està composat el nostre món per a que això succeeix. O sigui, que aquest concepte de documental, que crec que anem a veure-lo quan tu vingues per ací, és que sempre està arrelat a aquesta part sociopolítica tan interessant.
És que no podem deixar de banda que, en teoria, el menjar, que ara està molt posat en valor, i València, per exemple, ha crescut una barbaritat en els últims 15 anys a nivell de gastronomia, i se pot també veure en la resta del món, l'acte de menjar i el gaudir en el menjar i anar per ahí fent tours dels millors bars de no sé on, els millors restaurants, o anar als estrelles, és una cosa en general de gent de pasta. Vull dir, menjar fora de casa moltes vegades és un privilegi. Per molt que trobem menús més assequibles, sempre serà més car que menjar a casa. I per tant, sempre, com en tot, està impregnat la sociopolítica. I de fet, sempre podem veure les grans capitals com a referents. Nova York, Bangkok, a Europa tenim també moltes. El que no veurem segurament seran molts programes de gastronomia a l'Àfrica. Que no vol dir que no hi hagi ahí una corrent, però també evidencia molt, pot ser, la hipocresia de com hem construït este relat al voltant del menjar.
Però bueno, jo crec que en el cas de Chef Table sí que va un poc, o sea, se aleja un poc d'aquesta línia tan combativa que tiene muchas veces el cine documental y rescata la parte más pura, que
esencia,
es la simple observación, porque hay
el sentit, ¿no?
Claro, ya te digo que no son solo grandes cocineros, una cocinera budista también aparece allí y es una mujer que simplemente es una monja budista, y simplemente se habla de los alimentos que utiliza, con la excusa aprendes de budismo. Quiero decir, me parece que se centra más en el arte de los alimentos que en todo lo que puede rodear al personaje.
Andrea, dos, moltíssimes gràcies per haver-nos dut este tema tan interessant.
Ara mos convida a sopar, crec, per acabar d'arrodonir el programa.
Això és Queen?
Sí, hem començat en Queen, hem començat en parlant de la pel·lícula de Bohemian Rhapsody, i aprofitant, una persona per Twitter ens l'ha recomanada.
Cançó final, qui ha sigut?
Ha sigut Fesnando.
Home, Fesnando està sempre ahí, sempre.
Fesnando no forma part del programa perquè no viu així, però el tio mos fa el programa pràcticament sempre amb les cançons.
La cançó?
Ens recomana Flash, de Queen, com no, i ens ho deia aprofitant que s'estrenava el biòpic.
O sigui
que moltes gràcies, Fesnando, per estar sempre ahí. Ja sabeu que ens podeu fer arribar recomanacions de cançons o de seccions que vulgueu que tractem al programa a través de les nostres xarxes socials.
Doncs, Andrea, anem a posar la llista de tots els documentals que ens has dut a les xarxes, perquè és molt, molt interessant, i de veritat que jo vaig descobrir-ho gràcies a tu, i he vist coses molt boniques i que anem a veure i a menjar a la vega. Veus a Jordi Roca i mentre te menges un Danone i te creus que t'estan menjant el que està...
Està molt bé sugestionar-se així, eh?
Sobretot en un Danone.
Moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
La setmana que ve, més. Gràcies. Adeu. Never.
Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes.